La resta ja la trobareu en la publicació corresponent.
Si algú vulgués fer alguna cosa, jo volia fer un primer comentari, si permets. I és, en un moment de l'exposició, has comentat que tothom li deia ja el doctor Torró. Però que sembla, ell va poder accedir tot arreu sense títols.
Sí, la veritat és que sí.
Per exemple, cosa que me n'alegro per ella, no, no és que tingui ara cap enveja, m'alegro molt. Però no és estrany. O és que realment va ser absolutament excepcional i tothom ho sabia, o no. Ho dic perquè hi ha alguns altres casos en la cultura catalana de gent que no han tingut el títol que la gent s'ha pensat, etc. Coses d'aquestes passen quan rastres i descobreixes coses molt interessants. I en aquest cas no crec que fos per ignorància de ningú que Torró o
sí. Fins a un cert moment sí, és a dir, quan es fa la primera, quan hi ha els primers conflictes del laboratori municipal i es pensa en la primera reestructuració del cos mèdic de l'Ajuntament de Barcelona, que és a més a més coincideix amb el moment que el doctor Robert accedia a l'alcaldia de Barcelona, el doctor Robert es queda molt sorprès a saber que, o sigui, tothom es pensava, i a més aquest llegendari s'ha mantingut molt de temps, que només li faltava la signatura de Medicina Legal per acabar la carrera. Cosa falsa, perquè de fet havia fet 7 o 8 assignatures o 9 dels primers cursos, i a més no tenia, o sigui, sencer no tenia ni el primer curs. O sigui, que tenia assignatures aprovades de primer, de segon i de tercer, però cap curs complet. O sigui que no tenia res. No. A més, s'havia matriculat de primer de Medicina sense haver acabat el batxillerat, cosa que no era legal. Bé, esclar, són coses que també eren possibles en els anys que van passar. Estem parlant de 1870, 1871, 72, són els anys del sexenni revolucionari, del govern de Mateu de Savoia, la Primera República, vull dir, són anys de molta agitació, molt moviment, en el que doncs, aquesta florida de gent amb iniciativa, per dir-ho malament i de pressa, amb barra, diguem, doncs funcionava. Ara, quan descobreixen que no és una assignatura o dues, ni el fan examinar de dues, i de les dues només se n'examina d'una, ja veuen que és impossible. I llavors és quan el convencen de que es tregui el títol de veterinari. A veure, aquest títol de veterinari, que se'l va treure, evidentment, també amb més barra que ciència, de fet, després el va respectar molt. O sigui, ell, en la professió veterinària, va col·laborar molt.
És l'únic que tenia, i per tant, si no respectava...
Sí, 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 és veritat. És veritat. Però, de tota manera, ell ja era el doctor Torró, quan tothom es pensava que no li faltava una assignatura per acabar la carrera, era el doctor Torró.
Però li pagava, per exemple, un títol de doctor, el que nosaltres entenem per un títol de doctor, que ell no va tenir mai. No li feia cap falta per, ja ho sé que per segons quins organismes aquests no, però normalment els elegits per la Real Acadèmia de Ciències Biològiques no eren gent catedràtics universitaris.
Bueno, el que passa és que la Real Acadèmia de Medicina ve de l'Acadèmia de Medicina Pràctica del segle XVIII i ja des dels orígens havia de reservar unes places a persones que no fossin metges. Llavors, suposo que d'aquest lot doncs li va correspondre una placa. Sobradament li correspondria.
No, és que no posa en qüestió en absolut.
Sí, per descomptat.
En absolut, al contrari. El que és maco és que aquesta gran capacitat no vagi acompanyada de cap titulació normal.
Perquè no va ni proposar-s'ho de fer res en el camp universitari. Clar, el laboratori municipal no tenia una normativa que imposés que fossin doctors els seus... No era sol. L'Innocent Paulí, per exemple, en els primers temps, que era el més incorporador del Ferran, a més no tenia cap població, potser prou feines tenia ni el batxillerat, ni el tenia primària, però era un home pràctic, era un home hàbil manualment i que ajudava molt el Ferran. No sé, sens dubte...
Sort que no ens ho sé segons qui, perquè se'n podria treure la conclusió que com més títols hem anat obtenint, més malament hem anat, oi?
Sí, sí.
Però seria errònia la conclusió, no es pot treure.
Bueno, el 100%...
Ara que tinc el micro. Sí, a veure, jo li volia preguntar al ponent si en relació a les diferents biografies que hi ha de Ramon Turró, vaja, jo m'he llegit l'última, la síntesi que hi va publicar fa uns 6 o 7 anys, quina opinió li mereixen les diferents biografies del Turró, si no s'ha trobat amb moltes inexactituds, i d'altra banda, quines fonts documentals creu ell que caldria resseguir per d'alguna manera anar polint al màxim aquestes dades biogràfiques que trobes amb moltes vacil·lacions i moltes equivocacions.
Bé, jo crec que Turró és un personatge molt difícil per fer-li una biografia, una bona biografia. Jo, la meva experiència quan vaig fer la classe joc, que també és lluny de ser digne de molts elogis, vull dir, simplement vaig desfer alguns errors anteriors, però no estic segur de no haver-n'hi afegit de nou. En tot cas, el que és molt clar és que el mateix Turró, en vida, va fomentar un cert llegendari en el seu entorn, que va des del lloc de naixement, que aquí no ho discutim, em guardaré molt de discutir, que és nascut a Malgrat, però com sabeu perfectament, és un tema que ha estat discutit a bastament. Això que vam descobrir ahir,
que tenia
fills adoptius, que potser en tenia de natural, que va estar casat quan això s'ignorava, vull dir, bueno, imagineu-vos, hi ha amb els fets més elementals que poden constar en registre civil, vull dir que... Doncs ell mateix jo crec que ho va fomentar bastant. I això fa que, per exemple, la biografia sempre seria considerat modèlica del Pere Domingo, doncs sigui la més desastrosa de totes, perquè no hi ha data comprovable de les que esmenta Pere Domingo que, si la comproves, no es demostri errònia. Fins i tot títols de publicacions, però bueno, això ja és més anecdòtic. Però bueno, això del naixement, moltíssimes coses. Cada dada que vaig comprovar de la biografia del Domingo, la vaig haver d'esmenar. De les anteriors, home, n'hi ha de més bones i de més dolentes. Vull dir, en el volum aquell dels anys 50 de l'Institut d'Estudis Catalans, allà és on hi ha les dades, jo crec, més fiables i que gairebé totes, si les comproves, s'aguanten. O segueixen estant en dubte si allà estan posades com a dubtors. Allò s'aguanta bastant, jo crec que en aquest aspecte la meva també, però fins i tot la llista de publicacions no és segura en cap cas. Ni jo puc donar per segura la que vaig publicar perquè no vaig poder comprovar fins al final. O sigui que és un personatge d'edició. Ara, per exemple, jo desconeixia, i suposo que ho desconeixia perquè en aquell moment tampoc no era disponible, que hi hagués aquest fons Turró a la Biblioteca de Catalunya. Segurament ha aparegut posteriorment aquest dels fills adoptius, etcètera. Hi ha molt... I les fonts... Clar, a més, penseu que Turró era una persona que no guardava res, no guardava papers, ni llibres. Vull dir, això sí que és cert, ho explica en Turró, que ell no guardava llibres, quan veia una cosa que l'interessava esquinçava el full i se'l guardava, vull dir, cosa que, esclar, és una salvatjada, però el personatge era així, vull dir, no ho podem canviar, vull dir, així i tot, doncs és un personatge molt estimable, vull dir, vaja, estimabilíssim, vull dir. Què us diré després de tot el que hem explicat aquests dies?
A més, sort que això del full, no hem dit aquest dematí que hi havia alumnes.
Sí.
Seria un exemple fatal que confirmaria certes pràctiques nefastes.
I una altra cosa, en relació que deies allò del títol de doctor, No dona molt la sensació que és un títol, entre cometes, que li donen la gent, que ve més donat per evidentment no per qüestions acadèmiques, sinó per una mica pel prestigi que hi té i que se li... Jo no sé si ell es diu a si mateix doctor, sinó la gent li diu una mica per prestigi.
Ell estic absolutament convençut que no se'n devia dir mai. Fins i tot ho devia refusar. Però el fet és que ja li deien...
Però no sé si tant si per prestigi, perdó, o per allò que es fa amb els metges, el doctor tal, encara que no sigui metge. I com que molta gent es devia pensar que era metge, doncs era el doctor.
Clar, ell no visitava, però ell feia anàlisis. Per tant, estava relacionat amb el món del diagnòstic. Vull dir, per tant, si es relacionava amb el diagnòstic de les malalties, havia de ser doctor.
I portava la bata blanca.
I portava
la bata blanca, això és definitiu, ho sabem. Hi ha alguna altra cosa? Molt bé, doncs. Moltíssimes gràcies al doctor Camarasa per aquesta intervenció.
Sí.